Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Hola, molt bona nit. Els amics del Tu Jugues acaben de marxar amb tota l'actualitat de l'esport de Sant Feliu. I ja estem a l'estudi de Codinenca, els de l'Anem a la muntanya. Són les 9 i gairebé 4 minuts de la nit, dilluns directe, d'aquest dilluns 15 de gener. Comença la Setmana dels Barbuts, la que en principi ha de ser la setmana més freda de l'any. També la Setmana de Sant Antoni, la nostra festa major d'hivern del nostre poble. Però, meteorològicament parlant, crec que ja serà la segona decepció d'aquest 2024. Només acaba de començar i anem forts, perquè després de la primera possible llevantada de la setmana passada, que va ser un fracàs estrepitós, aquesta Setmana dels Barbuts també serà molt més calenta del normal. Per tant, ho dic ara en primer terme, perquè això ja serà un problema que anirà més els pròxims dies, que en parlarem moltíssim, ja diré a la Teresa, que hem de fer un debat o alguna cosa aquí d'aquest tema, perquè serà molt greu els pròxims dies si és que no plou. Però bé, al final del programa Tornaré a parlar amb la jefa, aviam què podem fer i quines coses ens diu que hem de fer la jefa, perquè és la que al final és la que ho diu.
O sigui, parleu cada setmana del temps.
És la que mana.
Cada, no, cada setmana se'n parla.
Hem de fer com un monogràfic un dia, alguna cosa aquestes.
Ah,
tu vas a coordinar. Aviam,
una entrevista de cara a la pluja.
Sí, aviam, no, aviam a qui portes tu, aviam, que, aviam qui trobes.
Ara tinc que portar gent que faci ploure.
No, 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 que parli del tema, que aviam, que apuntarem, que aquestes coses. Que per cert, ja vam fer una... Ja vam fer una reunió de l'aigua fa el divendres.
Una romeria o què?
No, no, vam fer una
taula de l'aigua, Pep.
Una?
Una taula de l'aigua.
Això, una taula d'aigua, una taula d'aigua.
Una taula d'aigua?
Que vam anar... Sí, sí. No, una...
S'aguantava bé la taula?
Bueno, bellugava una mica. Feia aigua, exacte, feia bastantes aigües. Doncs bueno, això, la jefa ja ens prepararà una taula d'aigua aquí a una cuinenca d'aquí uns quants dies.
Aquí fora perquè... n'hi ha una de molt gran de taula.
Ja. No, per aquí.
Ah, aquí.
És una feina que has de preparar, jefa, ja t'ho dic. I això, ja en parlarem més al final del programa d'avui, perquè estem a punt d'entrar a la segona decepció d'aquest 2024, meteorològicament parlant.
Sí,
però abans d'entrar-hi...
Sí, no.
L'any ha començat decepcions a punta pala, no cal enumerar-les totes perquè estaríem fins a les 10 aquí ara mateix. I tenim un programa molt intens per endavant, molt ple, tenim, i només tenim 53 minuts. Per tant, hem de fer les qüestions habituals, hi ha el parés, hi ha les persones que entrevistem aquí a l'estudi, que encara ens fa més il·lusió, Pep Sanz, ens fa més il·lusió.
Molta.
Però bueno, també, per telèfon també ens fa molta, però... Si els podem veure aquí, les cares que fan, els gestos que fan, a més són dues persones molt guapes, per tant, ho tenim tot aquí.
Sembla que serà...
La jefa, no sé, està ja pensant en la taula de l'aigua. Doncs això, no desconnecteu, fins a les 10 en punt de la nit estarem aquí, com he dit abans, en directe, des de l'estudi d'Ona Cuinenca, davant dels micros verds que tant ens agraden. Bona nit a tothom, com esteu? Bé?
Hola, bona nit.
A punt, Joan, a tu també t'agrada molt el temps, a punt per aquesta segona decepció de la Setmana dels Barbuts?
Sí, i tant, és clar, el que faci falta, però vaja, vull dir, haurem de, no sé, agafar alguna regadora i aixecar la regadora.
Quants litros van caure a Sant Feliu?
La llevantada?
Sí, aquesta llevantada.
3-4 litres.
Sí, sí.
N'havien pronosticat 40, 50?
Sí, en alguns llocs 100 i tot.
Sí, 100.
Jo ja sempre, quan diuen pronòstics d'aquests, jo no, fins que no vegi ploure...
Van fer un debat i tot a RAC1, no sé si vau escoltar la versió RAC1 a la tarda. Clar, van telefonar pagesos, que estaven molt emprenyats. Clar, anaven dient... Van llaurar camps i tot, esperant... Sí,
sí. És molt difícil, també.
Clar, és molt difícil, però...
Sí, però...
Però tampoc no sigui gaire tant la gent i que després no...
Els homes i dones del temps penso que són massa optimistes amb la pluja.
Sí.
De seguida s'embalen. Quan veuen quatre núvols ja de seguida...
No, perquè hi ha moltes ganes. Bueno, després en parlem. Els últims minuts del programa començarem, jefa, i després
coordinarem. Sí, doncs, si després en parlem, ara canvi.
Ara, vinga, a saco.
Saludem a Pau Ibars, la persona més important d'Ona Cuinenca des de dintre la peixera. Pau, com estàs?
Bona nit, molt bé.
A punt també per aquesta decepció de
setmana
lògica.
Dels Barbuts, sí. Ja n'ha ve d'una.
Pep, dius que la persona més important, però sempre el saludes l'últim.
Sí.
Bueno, perquè després ja li dic, dona pas a...
Però si és el primer que has de saludar, perquè si no el tinguéssim amb ell, no faríem programa.
Però dic, dona pas a l'editorial, perquè així no m'encallo, i com que sempre em fas la pressa, es cuidi. Ja que parlem avui, Joan, hi ha en Pau amb l'editorial.
Ara m'ha agradat, ara.
Ja sabia que diries això.
Llegiré l'entrada d'un article del Vèrtex, que porta per títol Des de dalt i des de baix, el Pirineu pregon. I, bueno, és una recopilació d'uns quants engorjats que hi ha pel Pirineu, i primer fa una mica de descripció i només llegiré això perquè després el que és cada un d'ells doncs ja és qüestió de posar-s'hi.
Molt bé, perfecte. Si us plau, Pau, la sintonia de l'editorial amb el Joan Font. We'll be right back.
Doncs sí, el títol és Des de dalt i des de baix, Pirineu Pregon, i és un article del Roger Rovira escrit a la revista Vèrtex, l'última que ha sortit. I diu així: Gorja, barranc, congost, canyó, estret, engorjat, gúbia, afrau, fou, fondo. Són molts els termes que té la nostra llengua per referir-se a les valls estretes i de parets espadades per on circula un curs fluvial. El Prepirineu, el riu Segre, Rialp, l'Aigua de Valls i el torrent del Grau de l'Os, entre molts altres, amaguen insòlits racons engorjats, fascinants tant si es miren des de dalt com des de baix. El Prepirineu català constitueix una de les zones geogràfiques catalanes més excavada per gorges, barrancs i congostos, més inclús que el Pirineu axial, que no ostenta tantes cingleres altes i extenses com les del Prepirineu. Els congostos tenen un magnetisme especial. El contrast gens habitual entre les seves dimensions especials i la desproporció entre l'amplada i l'alçària ens situen en un punt en què podem copsar millor que en lloc l'escala orogràfica, la grandiositat de les muntanyes. Sovint, quan recorrem les profunditats d'aquests engorjats, mirem cap amunt per veure el cel reduït a una escletxa. En canvi, quan ens movem per sobre de les seves parets, quedem impressionats per l'abisme que cau fins a l'eco llunyà d'algun curs d'aigua que llisca molts metres avall. En el millor dels casos, podem fer recorreguts que ens permeten les dues visions, anant pel fons del barranc i tornant per sobre els cingles o a l'inrevés. Els punts de vista que obtenim picat i contrapicat es complementen a la perfecció i ens ajuden a copsar globalment l'espai que recorrem. A diferència de les rutes de les zones obertes i d'alta muntanya, les excursions per espais encorjats no admeten, en alguns trams, l'ajuda del GPS. Si ja és sempre un costum recomanable complementar l'ús de aparells electrònics amb mapes impresos, en aquest cas és gairebé obligat. Eviteu visitar l'interior de les zones engorjades en cas de previsió de fortes pluges que puguin desencadenar crescudes del nivell de l'aigua. Informeu-vos sempre de la previsió meteorològica abans de sortir de casa. I llavors l'article descriu el congost del Miu, que està en el Segre, el barranc del riu Rialp, que és aquest és en el... no veig ara el riu, però és el riu Rialp, exacte. Llavors en descriu un parell més, que són el Grau de l'Os, que aquest està a la sortida del túnel del Cadí, i després en descriu el Pont Cabredís, que és a l'Aigua de Valls, que és molt ferm, és molt curiós, perquè té un forat doncs, que traspassa i passa el riu per dintre, vaja. Doncs i fins aquí l'editorial d'avui. Us llegiré un parell de dites que m'ha passat la Teresa. Diu, les gelades del gener fan florir l'ametller. I un altre que diu, fa molt fred, no us deixeu la bufanda ni l'abriguet.
Gràcies, Joan, per l'editorial. Està venint una nova editorial que aquí a una codinenca.
Sí, senyor.
Setmana vinent ja serà la penúltima del gener. Ja va passant aquest gener. Per molts, un mes que no agrada. A mi m'agrada molt el gener. A més, m'agrada el fred, però el fred ja no... És el que dèiem ara, d'aquestes dites. D'aquí 4 dies ja no em va cap. Perquè ja ni glaçarà. Ni plourà, ni nevarà, tot això ja no...
Ara ja n'hi ha moltes que no.
Sí, ja no serveixen. El
que passa que si t'hi fixes, hi ha dites del mateix, n'hi ha pels dos cantons, si vols.
Sí, també.
Segur que si busques pel... La calor del gener va bé pel...
Sí,
pel mosquet, també hi
deus. I tant. Molt bé, doncs això, s'anarà veient una nova editorial. Passem a la colla dimecres. La jefa fa que sí amb el cap, això vol dir que anem a la colla dimecres. Què hem de fer, Josep, on tenim avui i on ens portes?
Avui farem una circular per la Serra de Busa.
Ah, molt bé.
I tornarem pel Sant Pere de Grau d'Escales.
Ens anem cap a Busa amb la colla dimecres, sisplau, Pau.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. La colla del dimecres, una setmana més amb vosaltres. Tal com hem dit, anirem a fer una ruta circular de 13 quilòmetres i mig i que ens permetrà descobrir l'impressionant altiplà encinglerat de la Serra de Busa. Des de l'aparcament de Sant Lleí, que hi ha una ermita romànica, seguim uns pals indicadors i anem cap al molí de Cal Ambròs i al pont romànic. Continuem cap a la casa del Pujol, que s'acostuma a passar un camí que té pel mig. Seguim la pista i arribem a una barrera amb pals indicadors. De camí ens desviem cap a la balma del Xalet. Un cop visitada, retornem al camí principal i seguim l'indicació cap al Pla de Busa per l'escala. Arribem a una pista ampla i seguim passant per la casa de l'Oriols. El seu espai és un balcó privilegiat, alçat sobre la Vall d'Ora. Més endavant, arribem a la Font dels Oriols i continuem fins a trobar el pas de l'escala. L'escala té un grau de 50 metres, molt dret. En el primer tram es puja per una escala de ferro d'uns 10 metres. Tot seguit, mitjançant uns graons de fusta ben encaixats entre la roca i uns passamans mecànics, se supera una vertical i una estreta canal rocosa. Arribem al Pla de Busa, després d'una petita pujada. En el pla hi ha un pal amb una senyera. Seguim en direcció a la masia de la Bartolina. Voltem la casa per l'esquerra i agafem una pista que hi dona accés i seguim la direcció de Sant Cristòfol de Busa, però sense arribar-hi. Trobem una creïlla de camins. Deixem la pista principal i continuem per una pista vella que, en pujada, ens mana cap a l'esquerra. Un cop ets dalt de tot, el camí passa per una trinxera oberta a la roca i dona accés a l'altre vessant. És el grau de Vilamala. Seguim pista avall fins al llit del riu i més endavant trobem un camí de ferradura que s'enfila per la dreta fins a una collada pedregosa, des d'on es divisa el monestir de Sant Pere de Grau d'Escales. Ara el camí es despenja i desemboca a un altre que baixa fins al monestir. Sant Pere de Grau d'Escales és un monestir del segle XII, d'estil romànic llombard, del que només queda l'església. El conjunt mostra com eren els monestirs rurals altmedievals. Es tracta d'un edifici cruciforme amb cimbori i tres absis, situat enmig d'un paisatge molt bonic en una fondalada al peu del riu d'Aigua d'Ora, entre la Serra de Busa i els cingles de Taravil. És l'únic edifici que resta d'un antic monestir benedictí desaparegut fa molts segles enrere. Continuem recte avall, seguint el marge del riu i fins a trobar una bifurcació. I el camí de retorn, de nou, fins a Sant Lleí, punt de sortida. Varen participar 9 membres de la colla: en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, en Pere Castellví, na Teresa Flaquer, en Lluís Vilà, na Teresa Ponti, en Xavier Trobat, na Anna Maria Poló i en Ricard Mollà. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Moltes gràcies, Josep, per aquesta nova excursió a la colla del dimecres. La setmana vinent, com no, una nova emissió de la colla.
Ho coneixes, tu?
No gaire, no gaire.
No. Ja has d'anar ara, perquè si no et faràs
bé.
És dels jocs més?
Més ferms. I a més no, és molt és espectacular estat... perquè té una forma que sembla que com un llit, quasi bé, no? Un sí. Llit així una mica aixafat. I amb cingleres per les dues bandes. Vist de lluny, de per allà venint de Caralb, es veu molt clar, es veu molt bé. I des de la Serra d'en Sija també es veu
fort. Ho tinc pendent a... Sí, aquest estiu, faré moltes excursions.
Ui, que en tens de coses sí, pendents.
Ja ho farem. I el que farem ara és saludar Josep Parés. Josep, bona nit, què tal?
Bé. Et feia la mirolla perquè tots aquests estan jubilats, saps tu? Si estiguessis jubilat, ja. Suposa que tot això ho coneixeries. Vull dir que canviarà.
El Pérez com t'apoya, el Pérez t'apoya, eh?
Jo tinc 3 minuts per dir l'agenda de què. Diumenge passat, com va anar? Laia, va anar estupendo, tu. Aquest entrenament de l'Oncodines, sí. 400 i pico de... 410, quan va ser la gent, eh que sí? Una cosa va ser 400 i pico, tu? I preneu nota, el febrer, el dia 18, el març, el dia 17, i el 13 d'abril, la grossa.
La grossa. Quina grossa?
La caminada grossa.
El 13 d'abril serà?
El 13 d'abril en Codines oficial.
Codines oficial, sí senyor.
El 13 d'abril, eh?
El 13 d'abril.
Aviat hi serem,
eh? Apuntem, els dates.
De vores, què tenim per aquesta setmana? El dia 17, Sant Antoni, tu? Vull dir que no falteu a la festa. Jo us volia fer un incís de Sant Antoni. Hi va haver una temporada que anava perdent Sant Antoni, s'hauria perdut. I això m'ho havien dit. I va ser el centre excursionista de Sant Feliu, que és el que va arribar. Si no, es perdia.
Sí. Bueno, en fi. Però deu fer d'anys, no, això? Deu fer 30 anys o 30 i pico.
Bueno, però vull dir... M'ho van dir, sí.
Les memòries.
Sí. Bé, llavors el dia 19, divendres, una presentació del llibre Excursions a les Torres de Telegrafia Òptica de Catalunya. Vull dir, ja ho sabeu, a les 8 del vespre, aquí al centre. I per últim, el diumenge 21, anada a Sant Sebastià. El dia 20 és Sant Sebastià. I l'aplec es feia el 21. I els aplecs d'aquí a Sant Feliu, quasi s'han perdut. Avui llegint el 9-9, que trobo que a Cardedeu, al plec de Sant Hilari, hi van anar 4.500 persones. Vull dir que... Això quasi és un botelló, no? No sé si era un botelló. Si fos aquí, estaria molt bé, no? Doncs ja està.
Em sembla que els de Caldes fan això de l'aplec aquest, però fan un altre dia,
sí,
no?
Fan sí. El primer de maig, em penso que és el primer de maig. Sí. I per últim, per acabar, preneu nota, el dia 2 de febrer... que és l'Assemblea General de Socis. Si teniu alguna cosa que dir, ens trobarem, com sempre, a 8:15 i demanem la vostra assistència. I res més, fins la setmana que ve, Pep, a veure quines notícies tenim.
Moltes gràcies, Josep. Ens agrada que vagis venint, perquè la setmana que ve, a més...
Sí, la setmana que ve has de venir, és obligatori.
És
obligatori perquè, saps per què? Hi ha una persona que la setmana que ve serà una mica més gran.
Ah, sí, és veritat, a més faig anys jo. Sí. Faig anys. Sí, estàs convidat, eh?
Això s'ha de celebrar. S'ha de celebrar tot.
No breneu gaire la setmana que ve, que portem una mica de berenar.
Ja no dinarem.
Una mica, eh? Que la cosa està... Que te cuesta dinero i no.
Bueno, no quedis malament ara, eh?
No.
Ah, aviam, eh?
Alguna cosa farem. Moltes gràcies, Josep. La setmana vinent doncs, ens veiem aquí en directe a l'estudi d'Ona Cuinenca. I passem ja a l'entrevista central del programa d'avui. Fiquem uns quants segons de sintonia i ja podeu escoltar a Pep Sanz i les persones que entrevistem avui. Thank you.
l'entrevista de la setmana.
Bé, doncs bona nit a tothom. Comencem amb l'entrevista. Avui és una entrevista molt especial perquè entrevistem en Tashi, que és un gos. En Tashi li apassiona la muntanya i avui ens explicarà la seva història. Tenim el Raül i la Laia, que ens faran de traductors, que són els seus acompanyants habituals.
Bona nit.
Bona nit. Aquesta entrevista és una mica especial, com hem dit. És una entrevista que va dirigida al gos i el gos ens contestarà. I després... ens traduiran les paraules del gos, vale?
Sí, sí, sí. Veureu que els animals parlen menys que nosaltres.
Parlen menys, però també es fan entendre molt bé. Avui ho comprovarem. Es fan entendre molt bé, oi que sí? Doncs, si us sembla, comencem.
Endavant.
La primera pregunta que li farem a en Tashi, que no hi és, però tenim els seus àudios, oi?
Sí.
És... Hola, Tashi, bona nit. Avui volem saber com vas començar... Mira, ens ha saludat. Bona nit, Tashi. Avui et preguntarem quan vas començar a caminar per la muntanya.
Bueno, doncs...
S'ho estava pensant, al principi?
Sí, la meva vida ja va començar naixent al bosc. I clar, ja l'únic que em va fer donar que estava en un lloc que no era el bosc era que veia molt tros des d'on estava. Mm-hmm. I va ser quan tenia 3 mesos que em van pujar al Pedraforca.
Mira, primera muntanya, el Pedraforca.
Sí.
Ja la tenim, fantàstic. Què més? Doncs ja que la primera muntanya en 3 mesos ja va ser el Pedraforca, una mica també volem saber, abans d'això, és què és el que t'agrada més, Tashi, de pujar a les muntanyes. Fixeu-vos que els gossos s'expressen de moltes maneres diferents, eh?
Bueno, doncs, el que m'agrada més de la muntanya possiblement és que no hi ha barreres. I com que a mi m'agrada córrer molt, a la muntanya tinc un espai infinit. I possiblement això és el que m'agrada més de la muntanya. Aquest... Les vistes.
Molt bé. I aquestes excursions o rutes, te les prepares d'alguna manera abans d'anar-hi? S'està rumiant? Molt bé, aviam.
Bueno, a mi em donen menjar cada dia. 2 o 3 vegades. I com que ja visc al bosc, diguéssim, el meu camp d'entrenament és el bosc. La sorpresa sempre és quan em pugen al cotxe, agafen la corretja i estem una estona conduint. Després em començo a excitar perquè realment segur que anem a la muntanya.
Vale. I quan has anat a la muntanya, de vegades et creues amb altres animals? Animals salvatges?
Sí. M'encanten... Quan vaig descobrir els isards, va ser com trobar els meus germans. Perquè a mi m'agrada molt corre darrere del que són les cabres. I aquelles cabres són impressionants. I diria que els isards és un de l'animal que m'agrada més. Perseguir-lo. Perseguir-lo per estar a prop seu, no per fer res més. Uh-huh. I després m'agraden molt les marmotes. M'agrada molt sentir el seu xiulet, perquè de seguida busco el cau on són i les persegueixo. A elles sí que les agafaria, però són més ràpides. Tot l'altre bestiar m'és bastant present, però també em distreu molt els humans i possiblement algun altre gos que passa per la muntanya.
I mentre has perseguit aquests animals, els isards, les marmotes, hi ha alguna vegada que t'hagis perdut per la muntanya?
No acabo d'entendre el concepte de perdut, però suposo que deu ser... Bueno, de fet, no acabo d'entendre el concepte de perdut.
Vale. Vale, vale. Per tant, diguéssim que no ens hem perdut mai, perquè al final, com que estàs al teu territori, a la zona que t'agrada estar, ja és com que està a casa, oi que sí?
Sí, jo diria que ell deu voler dir que sempre està present i no sap on ha d'estar, perquè està on està. Uh-huh. I clar, un sent que està perdut, no? Perquè pensa que no està on vol estar.
Vale.
Suposo que deu voler dir això. Ell sempre està on vol estar. Uh-huh. Sí, no està perdut.
Sí, perfecte. I a més d'animals salvatges, us heu trobat... Teixit, t'has trobat alguna vegada amb altres gossos com tu?
Sí, m'he trobat amb bastants gossos a la muntanya. A mi m'agraden més les gosses, però també m'he trobat amb gossos. És una cosa natural. Ens ensumem i ens diem sovint adéu, perquè tenim camins diferents. Mm-hmm.
I creus que no tots els gossos fan el mateix? És a dir, que... Aviam com em faig aquesta pregunta, perquè s'entengui. Les persones que porten els gossos actuen de manera correctament igual que faries tu?
Sí, el que creiem els gossos, és que no ens escolten, però el que creiem els gossos que el problema no el tenim nosaltres, el problema el tenen els que creuen que són els nostres propietaris. Nosaltres de seguida ens entenem, uh-huh. Però entenem la complexitat que té l'ésser humà.
Quines d'aquestes coses complexes que pot fer l'ésser humà? Són les que es podrien millorar, per exemple.
Lo del sentit de la propietat és molt estrany en els gossos. Seria una de les primeres coses poder millorar, que no tenir cap sentit de propietat, sinó sentir la pertinença a, no la propietat de, sinó ser partícip de, no? d'un país que és ple de vida.
Molt bé. I què més? Aviam, quan has anat a les muntanyes, hem parlat del Pedraforca, però n'has fet moltes de muntanyes. Quines d'aquestes és o consideres que és la que t'ha agradat més, la pujar?
Bé, en això sóc com els humans. La que m'ha agradat més ha sigut la Neto, que és la més alta dels Pirineus. I perquè vam fer un bivac allà en un llac de corones I va ser una experiència molt interessant perquè el Ruskin va encordar just a travessar el pas de Mahoma, em va ficar una cadena més llarga com una corda i vam passar junts. I va ser el més especial. Però també he pujat al Pedraforca de nit i he fet un bivac al Puigmal, o dos.
Molt bé. Carai. Molt més que de molta gent que potser no n'ha fet cap, oi? I alguna vegada has patit per tenir algun accident fent algun d'aquests cims?
Bueno, el que és patir no, però sí que he estat molt latent, perquè en molts llocs on em portaven sí que hi havia grans caigudes d'alçada als meus costats. Però m'ho he passat molt bé, tot i així.
Molt bé. I com a gos, que tens els sentits més desenvolupats que les persones, creus que t'orientes molt millor, encara que a vegades les persones sembla que vulguin tenir la raó amb tot?
Bé, les persones pot ser que vulguin tenir la raó en tot. El que hem vingut a fer els gossos és venir-los a portar amor.
Molt bé. Ara aquesta pregunta era general, eh? No, és que...
Sí, no.
Així no ho sigui perquè hi ha molt d'amor aquí, es veu. Ho dic per altres gossos. Què més? Això, i mentre heu fet aquestes muntanyes com la Neto o muntanyes més altes que hi poguessin haver congestes de neu o gel, t'has posat algun material específic a les potes o al cos?
No, perquè tampoc hem estat moltes hores damunt la neu. I a l'estiu, quan he pujat muntanyes més altes, el Pirineu està en un retrocés glaciar molt ràpid i molt gran i ja no he trobat gaires glaceres ni gaire neu. Però la neu la vaig conèixer al Pedraforca quan tenia 3 mesos i és una de les coses que em donen més alegria quan vaig a la muntanya.
I com actues quan veus neu i com toques neu? Quina sensació et dona?
És una sensació molt, 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 molt divertida. A vegades m'hi revolco, a vegades arrenco la neu i me la fico a la boca. Em sembla una cosa màgica, perquè no m'imagino trobar-la i és una gran sorpresa sempre.
És la neu, aviam si aquest any la podem tocar, perquè sembla que serà difícil. Què més? Quan vas a la muntanya i veus... ja hem parlat dels animals salvatges, però també parlarem dels animals com les vaques, els domèstics. Què fas quan et trobes amb vaques o cabres?
Bé, mira, justament fa 3 dies s'han endut un ramat de vaques que hi havia a la casa on visc. I m'esveren molt. No les entenc. I m'esveren. Però quan estan a prop no m'hi acosto. Les cabres és una mica al contrari. Com que si m'hi acosto marxen, doncs m'atrauen. I m'agrada... buscar aquell límit, però les vaques són molt grosses, eh?
I alguna vegada t'has trobat amb algun pastor o algun ramader que hagi molestat que perseguissis el ramat?
No, al contrari. Al contrari. Tenim un veí que és pastor, que es diu Jordi. És jove. Hi ha pocs pastors joves. Uh-huh. I algun cop se li ha escapat el ramat, perquè la tanca ha deixat d'enrampar i se li ha escapat el ramat algun cop. Doncs jo amb el meu amo les hem anat a tancar. I al contrari, aquest pastor li agradaria que jo fos gos pastor.
Mira, molt bé. És que si algun dia no el trobes, poder, ja saps on és, on l'has de trobar. I què és el que t'agrada menys quan vas a la muntanya i trobes amb altres gossos?
Què és el que m'agrada menys? Uf, no, no hi ha gaires coses que m'agradin menys que els altres gossos i la muntanya. És que de, amb aquesta pregunta no et sabria com respondre-la. Estic... és difícil. És difícil respondre-la, aquesta.
Molt bé. Diguem, no hi ha gaires coses que no t'agradin.
Sí. Sí, hauria de passar una situació... Mm-hmm. concreta, i en allà, sí. Però no m'agrada el conflicte. Això ho dic jo i el gos, tots dos.
Tots dos. Està bé, important, important. I ara, properament, quins són els projectes o excursions o rutes o cims que tens a curt termini?
Bueno, cada dia, com dieu vosaltres, entreno dues vegades i estic al bosc una hora i mitja. A més, davant de casa també persegueixo troncs i algunes pedres. Això em fa estar sempre a punt pel que sigui. No tinc clar si anirem a la muntanya més tard o més d'hora. Jo ja tinc 10 anys i tinc unes calcificacions a les espatlles que fan que la resistència... sigui més difícil. Tot i així, sempre espero la sorpresa de que m'obrin el maleter del cotxe i em portin cap a la natura.
Vale. O sigui, no hi ha previsió, no sabem on anirem.
No.
És sorpresa. Molt bé. I ara sabem l'edat que tens, així, però no sabem d'on ve el nom. D'on ve aquest nom?
Això és aquell personatge que és el meu propietari. Ha anat uns quants cops al Nepal i li va agradar una paraula que diuen els budistes, que seria com un benvingut o ben arribat. I és Tashi Delek. I ell va tallar la paraula per la meitat perquè li agradava aquest nom. A mi m'agrada molt, també.
Mm. És maco. Sí, potser... dir Tashi Delek és massa llarg per un nom de...
Sí.
Per un nom. Està bé, molt bé, molt bé. I el gos, Tashi, com a gos, estem parlant d'un gos de... És algun tipus de raça en concret o...
Jo tinc el millor de cada casa. Soc un border collie, uh-huh, per part de pare, i soc un dàlmata per part de mare.
Carai.
O sigui que soc una explosió d'energia.
Una bona barreja. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs, Tashi, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Ens ho hem passat molt bé.
A vosaltres.
I esperem que també els hagi pogut agradar als oients aquesta entrevista especial que hem fet amb Tashi.
espero que els humans obrin una mica més les seves mires. Sí.
I ara, si voleu, amb aquests minuts que ens queden, podem continuar parlant, ara com a Laia i com a Raül. Sí?
Sí, tant.
I podem, voleu, sí, sí.
Podem continuar parlant de...
S'ha de dir que el gos era gravat, o sigui que no era la Laia.
Que... la Laia feia
anar... M'acatxis, ara ho ha revelat jo aquí.
La Laia feia
anar... No, però puc seguir, ja.
Al principi se m'ha escapat, perdoneu.
No.
Ara com a acompanyants del Taxi, si voleu, podem seguir parlant.
I tant.
Sí.
Que ara com a... què és el que us agrada més d'ell, Laia?
La vitalitat que té i les ganes que té d'anar per tot arreu i sempre jugar, no? És un gust que mai es cansa i mai no diu prou.
I amb 10 anys heu començat a notar si es comença a baixar les pulsacions o tampoc?
Sí, sí, sí. Ja grinyol una mica de la part delantera, sí, i per ell no pararia, eh? És més el que tu com a ésser humà ja saps que el teu cos també té una fatiga i això no ho raona, és més l'esperit que té.
Sí.
I clar, l'has d'anar temporant, però, però ell, clar, al final una hora o cinc hores ell les viu a tope totes, no en troba a faltar.
No.
Bueno, jo he vist que és un gos que és molt expressiu, a més.
Sí.
És un gos que és molt llest. I es comunica perfectament a la seva manera i t'ho fa entendre tot. I això és brutal, no?
Sí, això...
Aquesta comunicació és molt preciosa.
Hem d'aprendre, oi, a entendre els gossos a vegades? Bé, els animals en general.
No cal, no és aprendre. Jo crec que és obrir-se a entendre'ls. Ells. No és un aprenentatge, és més un observar i un...
Sí, una mirada.
Sí.
Sí. Sí.
A vegades, sense dir res, diuen moltes coses, oi, els animals?
Sí, amb un gest, allò, miren d'una manera o fan un gest d'una altra i ja t'ho estan dient tot.
Sí.
I això és molt bonic, perquè les persones a vegades ens escarrecem amb moltes paraules dir alguna cosa i al final no en sabem i potser amb una mirada seria suficient.
A vegades, molta gent intenta dir una cosa i saps només de mirar que està pensant al contrari, oi?
També.
L'honestedat dels animals és... És pura i clar, encara que siguin domèstics, encara tenen un punt de compassió a la seva mirada, sempre.
I vosaltres, com a... Ara us faig la pregunta a vosaltres, la que li he fet al Daixi. Això que comentàvem de la gent que va amb el gos, a la muntanya, creieu que tothom respecta o ho fa com ho hauria de fer? Què es podria millorar?
Clar, jo crec que depèn molt del propietari, evidentment, i del tipus de gos, però sobretot al final és responsabilitat del propietari, no? I a vegades sí que és veritat que hi ha zones on penses que potser més valdria no portar-lo per l'efecte que puguin tenir en l'ambient o amb la fauna, o clar, quan vas a un parc natural, per exemple, hi ha unes, a vegades unes normes, no s'ha d'anar lligat, o fins i tot a França hi ha alguns llocs que no poden ni entrar.
Em sembla
que llocs, per allà zona de Gavarní i tot allà, no pots ni entrar un gos, no?
Sí.
Però jo crec que sí, el gos és un gos... que ja està acostumat a anar i que està acostumat a conviure amb persones i amb altres animals i el propietari responsable i el porta com ha d'anar, en principi, però jo diria que és una cosa de tots dos, del propietari i de conèixer el gos i saber si es pot o no es pot anar-hi, no?
I tant. I digues.
No, i avui en dia, clar, també és qüestió de buscar llocs on no vagi tanta gent, si també vols anar més tranquil. Perquè entenc totes aquestes regulacions, perquè, clar, hi ha hagut aquesta afluència primer... només humana, i ara també, clar, els humans tenim gossos i també tots a la muntanya amb el gos. Sí. És lògic, són passos lògics que allà on ens hi tornem a ficar molt s'ha de regular, i per això jo el que busco ja ara, amb l'edat que té el gos i d'allò, ja és anar a un lloc més tranquil.
Més tranquil.
I ja està, i que no hi hagi ningú i que ell pugui estar, sí, perquè ell 1.500, 3.000, 200, tant se li fot.
Sí.
L'alçada.
I moltes vegades ho fan el doble de vegades, perquè
van
endavant i endarrere, i així, tot i que el recorregut és el doble.
I ara comentaves això, que hi ha molta gent que en té. Jo crec que, a més, després del Covid encara n'hi ha més.
Pot ser.
Sembla que no, però vull dir...
De gent que potser estava sola i buscar la companyia,
no? Buscar la companyia i, a més, això que també les masificacions dels llocs que són molt macos i la gent hi vol anar i tothom té dret d'anar-hi.
Sí, per això, sí.
Llavors, el problema potser és més que tothom tria el mateix dia per anar-hi, en comptes d'anar una
mica... I al mateix lloc,
sobretot. I al mateix lloc. És veritat, ja veuràs ara, aquí a Camp de Bànol, els Gorgs, que sempre s'omple de molta gent.
Si hi ha aigua, eh?
Si n'hi ha.
Perquè no sé si n'hi ha. Bueno.
Algun regolim d'aigua de l'Albert, sí, perquè...
Sí.
Avui estava mirant per allà a Gallifa, la riera de Gallifa, i hi ha trossos que encara baixa una mica d'aigua. I trossos que temps endarrere no em baixaven. Vull dir, no m'explico gaire, perquè, cony, pel que ha plogut, no... I, en canvi, hòstia, és que baixa una mica d'aigua, no? És curiós.
I el Teixi ha tingut mai acompanyant, de gos company, o sempre ha estat ell sol?
No, sempre, em sembla que sempre ha estat ell sol, sí. On n'hem estat acompanyant, hem estat fent alguna cursa d'aquestes de canicross, i després sí que corríem un amic que té un altre, un border collie, i anàvem, com si diu, junts, i s'entenien molt bé, eh? Sí, sí. Sí, sí, bueno, s'entén amb tots els altres gossos.
I no sé si heu pensat mai o has pensat mai en... No dic substituir-lo perquè no hi ha substitució, però vull dir... N'hi haurà un altre, un segon Teixi?
Puc arribar... Hi ha hagut algun moment que m'ha arribat a torbar això, però això crec que és un problema humà. Perquè perdo de vista el present pensant en aquestes coses.
Sí, no? Oi?
Sí, jo crec que sí.
Ens preocupem massa amb el futur quan hem de viure el present?
Bueno, i preocupar-me com perquè jo què puc fer després si em falta ell, no? Què faré, no? Això em fa despreciar l'ara amb ell, no? És com ja m'estic acollonint. Home, no, viu...
Pens d'ara, oi?
Viu, perquè...
Viu el present.
Clar, jo crec que sí, però això ho fan els animals, d'ensenyar-t'ho.
Sí, oi?
Sí.
Això és que a vegades ens perdem el món de vista per aquestes coses.
Ens han educat així, que perdem el món de vista pel rellotge, per exemple.
Sí, 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 sí.
I pel temps.
Doncs, no sé... Vosaltres ara com a... potser sí que em podeu dir quin cim farà el Teixi. Ell no ho sap, però vosaltres potser sí.
Oh, ara anem per la zona que abans el Josep descrivia. Anem sovint cap als cingles de Búzala, cap a Trevil, cap al Capolat. Ara ens movem molt per allà. Poder anem cap al Pedrafort algun altre dia, perquè sí que és una... em sembla que és la nostra muntanya, hi ha humans, animals i de tots.
Sí.
I és un lloc que sempre va bé d'anar-hi. Però ja et dic, com que té aquesta lesió a al que seria els ombros, miro molt perquè, hòstia, si, que no sigui un capritxo meu d'anar allà amb ell, si, i després a ell li faci mal. No?
Clar.
Que...
Perquè si aneu al Pedraforca, que baixareu per la Tartera.
Sí, per què?
No, jo pregunto.
Sí, per de nit.
La Teresa diu que és fàcil.
De nit.
No, és perquè està prohibit.
Sí.
Oh, hi ha una part de mitja Tartera que no s'hi pot passar, ja, perquè no n'hi ha.
Oi? Part. Sí. Bueno, sí, està bastant erosionat.
Està complicadeta. Doncs, no sé, el Pep, quan... quatre minutets, ens queden dos minutets, i voleu dir alguna coseta del Teixi, que no l'hem comentat.
Explica-li allò de l'esquirol, allò dels esquirols.
Ah, sí, el Teixi té una afició. Ah, quan parlava dels animals que li agradaven, hi ha un animal que li agrada molt, que són els esquirols. I és molt curiós, perquè no estem acostumats a veure un gos mirant els arbres. No sol passar, els gossos més aviat van amb el nas agafat a terra, no? Rapat a terra i anar seguint rastres i així. Però el Teixi fa molta gràcia perquè sempre mira dalt dels arbres. I és que li encanten els esquirols. És un enamorat dels esquirols. I quan en veu un, es posa sota l'arbre i comença a bordar. I això és fantàstic, perquè, clar, és una manera que ens ajuda molt a nosaltres a veure'ls. Perquè, si no, nosaltres tampoc no anem...
No, costa molt.
I una mica ens agrada molt mirar, eh? Però, clar, no anem normalment mirant tota l'estona dels arbres. Però, clar, ell sent olor i en seguida diu, aquí hi ha un esquirol. Llavors, quan veiem un esquirol, bueno, comença com una espècie de xou de perseguir esquirols, perquè ens agrada molt veure'ls com van corrents i van saltant. I ara estem intentant, bueno, també fotografiar, perquè és molt maco també veure'ls, i sempre els veiem saltar, no? I, ostres, si poguéssim fer una foto en un moment en què salten i estan volant, i l'altre dia vam fer una de foto, després els ensenyem.
Sí.
Amb un esquirol que està ben bé al vol, perquè és una cosa que a més la gent no n'és massa conscient, que els esquirols poden saltar, i no només els esquirols voladors, sinó els esquirols d'aquí, encara que no tenen ales ni aquelles membranes, fan uns salts espectaculars. I, bueno, és això, el Teixi, és aquest enamorat dels esquirols, i fa que els que estan al seu voltant també ho disfrutin, perquè ens ensenya a tots.
I si escoltes el seu clapí, clapí és el bordar, jo puc saber si està trobant un esquirol a lo lluny, si ha trobat un cabirol, o si està trobant un porc senglar, o si troba una persona, o si troba un altre gos. Només pel so que jo sento, sé el que està interactuant amb ell.
Perquè l'abordada és diferent.
Totalment.
Doncs ho hem de deixar aquí, ara sí, que el Pep ja ens ha de donar les males notícies del temps. Moltes gràcies per venir amb nosaltres.
Sort que és el Pep.
A vosaltres, sí, merci.
I gràcies al Teixi també per aquesta entrevista.
Ara li farem saber.
Bueno, un plaer. Ell està molt content.
Moltes gràcies, bona nit.
Aquí el Teixi...
El Teixi que expliqui aquí.
Segur que ho farà ara. Ai, every time she closed her eyes,
i els últims minuts del programa els dediquem a l'espai del temps. Què podem dir del temps? Doncs el que dèiem, Pep, Joan i tota la colla que estem aquí. La decepció, eh? El Joan ha dit que encara hi havia aigua, has dit? Aigua, encara has dit?
A la riera de Gallifa...
Una mica, no?
Que és la riera que després de Caldes, hi ha trossos que encara corre una mica. El Gor Negre, per exemple, del Gor Negre en surt una mica, però no veus rejar gens d'aigua de la cascada, no en veus rejar gens. L'únic que deu venir-li de sota, algun aquífer, no sé.
Aquesta situació que descriu el Joan és segurament la tònica general a tots els aquífers, a tots els salts d'aigua, a totes les rieres. Sobretot, atenció, és que estem vivint, jo crec que la zona on la sequera és més greu, cap al Vallès Oriental, Moianès, Vallès Occidental, jo diria que aquestes 3-4 comarques són les que més greu és la sequera aquests últims ja 2-3 anys. Per tant, déu-n'hi-do quina situació de sequera. I la continuarem vivint. Per què? Perquè aquesta setmana, que ha de ser la més freda de l'any, no ho serà i tampoc no plourà gaire. Per tant, déu-n'hi-do. Anem per parts. Aquesta nit no farà fred, no farà fred, només glaçarà una mica l'Alt Pirineu. Imagineu-vos, estem a 15 de gener i només glaçarà una mica a les zones més fredes de l'Alt Pirineu, per tant, molt malament. A casa nostra mínima és de 7-8 graus, que és altíssimes aquestes temperatures. El dia demà serà mig ennuvolat, bastants núvols, i atenció, les màximes demà 16-17 graus. Dimecres, és important, dia de Sant Antoni, ens passa un front, però serà aquests fronts atlàntics, que és els que dominen aquests dies, aquesta circulació de fronts atlàntics d'oest a est de la península Ibèrica, que deixa molta aigua cap a l'oest, però arriben a casa molt desgastats. I el dia de Sant Antoni serà molt ennuvolat i poder cabran quatre gotes.